La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí i avui és dimarts 18 de juny de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. Els parla Marc Castro. Saludem els tertulians d'avui. Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, Mònica Blasco, directora de l'Original Communication i presidenta de Vallès. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia.
Juan Merino, veí activista de la Floresta. Bon dia, Juan.
Bon dia.
Toni Ramon, director de l'Ateneu. Bon dia.
Bon dia.
I Pau Azquet, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Pau.
Molt bon dia, Marc.
Comencem pel primer tema que vull posar sobre la taula, que és el balanç del primer any de govern de Sant Cugat. El 17 de juny de 2023, ahir feia un any, Josep Maria Vallès es va convertir en el nou alcalde de Sant Cugat i recuperava la vara per Junts després de 4 anys de govern format per Esquerra, el PSC i la CUP. En aquell moment seria alcalde en solitari amb només els 9 regidors del seu partit, però allò només va durar 10 dies. Les converses entre Junts i Republicans havien començat pocs dies després de conèixer també els resultats d'aquelles eleccions que es van celebrar el 28 de maig, en què l'única suma factible per aconseguir la majoria absoluta de regidors era entre ells, entre Junts i Esquerra, per aconseguir 13 regidors. Pel mig hi havia la dimissió de l'alcaldessa fins aquell 17 de juny, que era Mireia Ingla, que aplanava també el camí d'aquest acord, i just el dia abans de l'inici de la Festa Major de l'any passat, el 27 de juny, que això serà la setmana vinent, Josep Maria Vallès i Bernat Picornell, el nou líder republicà de Sant Cugat, encaixaven la mà en públic. De tot plegat, ha passat un any i toca fer balanç, com ens agrada als periodistes també. Quina valoració inicial feu d'aquest primer any de govern i també de la figura en particular de l'alcalde, Pau?
Bé, jo crec que ha sigut un primer any de mandat molt marcat pel tema econòmic. Una de les primeres coses que va anunciar el nou govern era aquest forat econòmic de 25 milions d'euros i crec que ha sigut un mandat molt marcat per les conseqüències d'aquestes retallades, i alhora també s'han produït molts anuncis de coses futures que no veurem en un curt plaç, però sí que, per exemple, s'ha anunciat aquest nou centre per a les arts visuals al carrer Andana, s'ha portat a aprovació aquest projecte per la Biblioteca Central. Vull dir, hi ha com molts nous projectes que es van anunciant, però el que és la realitat d'aquest últim any jo crec que sobretot ha estat marcat per aquestes retallades en el pressupost i que ha tingut tanta afectació sobretot per moltes entitats i també per diferents àrees de l'Ajuntament.
Toni.
A veure, sembla que estiguem una mica fent un balanç de final de mandat, eh? Ja,
porten només un any, eh?
Porten un any, per tant, calma i tranquil·litat. Els mandats passen molt ràpid, i fins i tot, no?, quan un govern que per primera vegada doncs governa una ciutat, que han passat 4 anys, el temps ha passat volant, i malauradament, pels ritmes burocràtics i administratius es pot fer molt poca feina. Recordem que venim d'un mandat amb una pandèmia al mig, per tant, l'Ajuntament també tenia molts temes pendents, no?, damunt de la taula, que no es van poder realitzar i que les prioritats van anar cap a una altra banda, no? Com no podia ser d'altra manera. Llavors ara, marcada doncs, per aquesta crisi econòmica que s'ha explicat múltiples vegades, no?, d'on surt aquest forat, jo interpreto, no?, la pressa que hi ha a eixugar aquest forat el més ràpid possible per poder tenir, intueixo, un final de mandat més lluït, no? Però potser tots aquests anuncis que es fan, el que caldria és posar-ho sobre el paper, prioritzar, calendaritzar, i saber exactament què volem ser quan siguem grans, no? D'alguna manera, desconeixent la feina interna que pugui estar fent el govern, però sí que intueixo doncs, que caldria endreçar una miqueta totes aquestes propostes i presentar-les a la ciutadania d'una manera coherent, no? I també, si ens centrem només en equipaments, també la governança d'aquests equipaments, no? O sigui, què volem fer, no? Volem una gestió controlada des de l'administració i burocratitzada, volem una gestió més ciutadana, més comunitària.
Mónica.
Bueno, muy poco más de lo que han comentado mis compañeros. Sí que es verdad que cuando comienzas a gobernar, gobernar significa tomar decisiones que a veces nos agradan y a veces no nos agradan. Sí que es cierto que se han encontrado un agujero económico que al principio eran 25 millones, ahora pasan a ser 22. Parece que 3 millones es como si fueran 3 euros, pero no, es muchísimo dinero que afecta a muchos temas sociales. Por lo tanto, yo creo que como dice Ramón, hay que priorizar, sentarse, ser sensatos y justos, ver en dónde nos podemos, dónde los recursos tienen que ir destinados. Y yo sí que les haría una llamada a todo el tema social, sobre todo. A mí también me gustaría poner una mirada en las personas mayores, porque aunque es cierto que Sant Cugat es una ciudad molt jove, una ciudad joven, muy dinámica, con una media de edad de unos entre los 35 o 55, y que el PIB es alto aquí, pero realmente también tenemos personas con una edad avanzada que necesitan unos recursos, y estos recursos se nos olvidan. Entonces hay que poner también esa mirada en aquellas personas que no quieren ir las residencias y que pueden estar asistidas en sus domicilios, y creo que se debería dejar una partida y un presupuesto para que puedan ser asistidas en sus casas, con lo cual esta segunda residencia, que de momento parece que no va a salir y es urgentísimo en una población de casi 100.000 personas, solamente tenemos una residencia pública que tiene solo 68 plazas pública, 68 y 30 de centro de día, es decir, o sea, es que es el 0,000 de no sé qué, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pese a todo lo que tienen encima de la mesa, muchos proyectos muy interesantes, también se debería hacer una mirada importante a esos temas sociales, porque el tema social no solamente es el tema de las personas mayores, sino también cómo destinamos esos recursos a muchas otras cosas que se necesitan, pues personas con problemas de movilidad, problemas de enfermedades. Es decir, yo creo que el ayuntamiento podría hacer ese gran esfuerzo, pese a que hay muchas cosas que no son de su competencia, pero no dejan de ser ciudadanos de Sant Cugat, que votan en Sant Cugat y por lo tanto son suyos, ¿no? Entonces, más que nada por apuntar algo diferente a lo que han dicho mis compañeros, que estoy 100% de acuerdo en lo que han comentado.
Juan.
Uf, ya lo han dicho casi tot, i sobretot la companya. Sí, bueno, agafant l'últim que has dit, bueno, pues la residència sí, l'alcalde ja la té en el punt de mira ja, la residència ja al ple del juliol sortirà ja. Aquí el problema que hi ha és que no ha contactat ni con l'oposició ni con ningú. És més, nosaltres des de la plataforma de pensionistes estem esperant el comunicat de l'alcalde per a nosaltres poder, o sigui, que ens mandi el pliego de condicions per a poder fer al·legacions, perquè nosaltres no estem d'acord com se va fer aquesta residència, perquè se va fer público-privada, però que de públic no té res. O sigui, ui, portaria aquí molt de temps parlar de totes aquestes coses.
Bueno, que evitar el tema del fondo d'inversió, claro. Que esto es un drama, si és així.
Sí. Bueno, ya portem más anys con el tema aquest. Bueno, yo por lo que respecta a todo lo demás, vull dir que per mi, yo crec que lo que se intenta recuperar, por ejemplo, lo de la biblioteca, pues torna a ser una obra faraónica. Ahí se va a hablar también el ple de que, bueno, ahora la Floresta tendrá una biblioteca. No, señores, no. Hay una moción institucional del año del 17, del 2017, que ya se prevía y se tenía que haber hecho ya una biblioteca en la Floresta. O sea, eso es prioritario. Aquí lo que se está haciendo en el ayuntamiento ahora mismo es sentar las bases de, pienso yo que es lo que ellos plantean para todo el mandato, pulsar todo. Pero bueno, eso no sirve de res si això estem fent un flaco favor a la població, perquè no s'està fent el manteniment de los equipaments municipals, que no hi ha res de res, no hi ha una planificació de res en aquest sentit, i prova d'això el problema que estem tenint en cultura, que hi ha molts en tots els barris de Sant Cugat. Jo crec que no, que hauria d'haver començat per la base, perquè tenim lo de Maristán, que bueno, sí, se va a fer ahí, sí, però bueno, perquè no sé si continua com estaven abans, si no n'hi ha calés, per què tenim que fer-se? I per què treu d'allà precisament els pisos per a la gent gran? Per exemple, a la Floresta tenim també un projecte que fa en la plaça de Miquel Sor, en la plaça del poble, ja fa anys, que era un edifici, la plaça se fa més ampla, se retira a Sierradera, i va un edifici tot per la gent gran. Això estava tot fet, o sigui, no s'ha fet res en això, s'agafa quatre coses para aportarlas y después las bases está igual. Y aparte de eso, yo lo que no entiendo es que, bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Sant Cugat ya no se puede dirigir simplemente desde el ayuntamiento. Y ya que portat als districtes o als barris hi ha que portar més coses. Nosaltres des de la Floresta estàvem fent un pla que ja s'ha quedat parat, que era més ara no me surt o sea, més governança per la Floresta, donde se había la distribución que había con el mandat desde la plaça de la vila, però fer les coses des de allà, nosaltres sabem les necessitats que tenen, i jo penso que tots els barris igual. Si no s'entén les bases, doncs això, si nada más que empecen a fer figuritas, malament, no penso jo que, por molts calés que a l'any vinent tingués, la cosa
que
no...
Està
per veure, això, eh?
Exactament. Y luego, después, para la valoración del alcalde, yo penso que José María, pues... vol abarcar molt, i no arriba enlloc. Sí, té bona relació amb tothom, però hi ha diversos casos, per exemple, se nos han donat, perquè jo estic, no? És que se dice, no, jo estic allí, i arriba l'hora, una vegada t'agafen i dicen, no puc venir perquè té un altre tema, i altra vegada, com en el Consell que ha passat ara a la Floresta, a mi si Consell se marxa. Se té que planificar també millor el que vol fer. No se pot estar, com diu en castellà, la missa repicando, no? O sea, són coses que ja hi ha més tranquils.
De fet, inicialment el Josep Maria Vallès se'l veia a tot arreu. Jo mateixa una vegada li vaig fer una broma dient-li que si tenia un doble.
Sí.
Sobretot el primer trimestre, aquell estiu, va estar a tot arreu, i també ha fet tot el de consultar, no, parlar amb l'alcalde, ha anat als barris a fer-ho també. Aquesta és la voluntat, no sé si ho veieu igual.
Sí, no, la voluntat la té, però és massa, eh? No, sí, és massa, no pot arribar a tot.
Jo crec que hauria de delegar, potser.
Sí, exactament.
Vull dir, perquè... jo crec que la voluntat, com dieu, la té, i sens dubte, vull dir, és palpable, perquè tu vas als actes i quan cobreixes l'actualitat de Sant Cugat hi és a tot arreu, també a les audiències públiques, quan la gent va exposar els seus problemes, gairebé sempre diu, et dono el meu telèfon, o sigui, té aquest tarannà molt proper, però sí que és veritat que Sant Cugat és una ciutat molt gran i potser no hi arriba. No perquè no vulgui, sinó perquè realment no pot atendre ell personalment. Tot i que crec que una mica la seva voluntat és aquesta de jo sóc l'alcalde i vinc a ajudar-te jo com a alcalde, que, perquè la gent se'l senti més proper, però clar, això no és un poble de 5.000, 10.000 habitants, és una ciutat que segurament ja ha sobrepassat els 100.000 habitants. Per tant, entenc que després no pugui arribar a aquests compromisos, no? I després tingui potser gent com el Juan que diu, ostres, estàs aquí al Consell de Barri de la Floresta i has marxat a mig Consell, però és que potser és perquè ha d'anar a l'acte o a la presentació de no sé quina altra entitat.
No, un cas concret. La setmana passada van tindre la taula de la gent gran, no? Tenia que venir l'alcalde. Bueno, en aquest cas s'hi va mandar a la Esther Madrona. Ha delegat amb ella. Claro. Això és el que jo me refereixo. No te comprometes tant si no pots arribar. Ara no s'ha dit que sí, que la pròxima sí que ve. Bueno, és igual. Clar, a nosaltres, per exemple, no és el mateix que ens vingui l'alcalde que ens vingui la Esther Madrona, perquè l'Esther Madrona ja han tingut reunions amb ella, tant com a taula com a particular a tots els casals, i saben ja el treball que estem fent, no? Però amb l'alcalde no, l'alcalde té que agafar des de primera mà, o sigui, el que són la problemàtica que té la taula de la gent gran. I això nosaltres ens preparem, perquè ve l'alcalde, i després no ve l'alcalde i diu, ostres, tio...
Però al final els regidors també existeixen, no? Vull dir,
sí.
Els regidors tenen unes assignacions per cobrir, o sigui, no tot pot dependre d'alcalde. Si hi ha una regidora, en aquest cas, de cicle de vida, doncs s'haurà d'encarregar dels temes de cicle de vida.
Sí,
igual
sí.
Que hi ha un regidor d'esports, vull dir... Al final, con la ciudadanía también a confiar en los regidores, ¿no?
Pero eso es lo que
lo que tienes que tener es regidores y personas de confianza que realmente tengan capacidad de decisión y que además sepan transmitir de una manera fiable realmente al alcalde lo que ocurre. A mí la verdad es que me pasa igual. Yo hace muchísimos años que conozco a José María, yo creo que como todos, y que nos lo hemos encontrado en muchísimos sitios cuando no era ni siquiera regidor en su momento. Mm-hmm. Esto, y a mí la verdad es que me parece ciertamente una persona molt propera, molt cercana, y lo que es importante es que esté donde lo necesitamos, que te lo encuentres, que se apunte, que vea, que se preocupe y que se ocupe. Pero sí que es verdad que tiene que delegar en personas que tengan esa capacidad de decisión y que le transmitan una visión, no la que quiere escuchar, que eso es muy importante, sino la que es la verdad, la realista, porque para que nos hagan la pelota, pues sinceramente, claro, no, pero esto es una realidad. Entonces tú tienes que decirle, no lo estamos haciendo bien y hay que hacer un ejercicio crítico, porque eso es como se avanza con los ejercicios críticos, y cuando lo hacen bien, pues lo hacen fenomenal, y solo faltaría que además no nos pusiéramos las medallas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ese espíritu crítico y esa capacidad real de reacción y esa capacidad de delegación efectiva.
Sí, jo, a veure, estic totalment d'acord. Sí, en una ciutat de 100.000 habitants és impossible que l'alcalde pugui abarcar-ho tot i es pugui comprometre tot. Sí que cal una bona cohesió de govern perquè aquell regidor o regidora doncs, plantegi els temes a les reunions que hagin de fer, que sabran quines són, i que una mica aquells temes, aquells punts vagin a missa, no? I després des de la ciutadania també un punt de maduresa crítica, evidentment, no, com no pot ser d'altra manera, però també propositiva i maduresa en el sentit de dir, solta, no podem esperar que l'alcalde estigui 24 hores, 365 dies a l'any per cobrir-ho absolutament tot, no? Per això hi ha
equips. És impossible.
I també, doncs, des de l'administració, jo moltes vegades ho demano que diguin que no, també, No passa res. El no és legítim, o sigui, el no argumentat, evidentment, i que després tu puguis rebatre i trobar altres alternatives, és legítim, perquè si no ens passa això que se'ns queda cara de burros, no, perquè sí, anem a una reunió, tot és fantàstic, i després resulta que, bueno, clar, evidentment els recursos no són infinits i s'ha de prioritzar, no? I jo també demano una mica aquest punt de maduresa de, escolta, s'ha de ser valent, s'ha de poder dir que no, s'ha d'argumentar aquest no, com només faltaria, que no ha de ser una cosa que sigui, i a partir d'aquí buscar solucions perquè les propostes tirin endavant i la ciutadania estigui ben atesa i amb els serveis que es mereix.
Perquè després d'aquest primer any de govern, veieu un govern fort, és a dir, com deia ara la Mònica, no? Si ella ha d'entendre que té un equip que ha de confiar en els seus regidors, que no tots són del seu equip, del seu partit, que governa amb altra gent... Hi ha confiança prou? Hi ha un govern prou sòlid de Sant Cugat?
Jo no ho sé, però no crec que massa, perquè ahir mateix con lo de la
ara
mirada,
parlarem de la mirada
con lo de la mirada va passar, no? O sigui, que se retrasa el ple mitja hora perquè no estava lligat todavía encara con lo de Esquerra Republicana. Això no està lligat, i això és una cosa que...
Però és un tema, creieu que hi ha més temes com la mirada?
Jo crec que hi ha més temes, jo crec que estan passant, hi ha temes que no estan sortint ahí, però jo crec que sí, que hi ha coses.
Jo crec que
no.
Sobretot ha de ser complicat per Esquerra Republicana. Al final era un partit que en l'anterior mandat encapçalava el govern i ara ve de ser doncs, el soci de govern, però per la part baixa de Junts no ha de ser fàcil, han de tenir moltes contradiccions. Si el govern aparenta ser fort, no ho sé, tampoc diria que aparenta ser feble, perquè vull dir, al final tampoc ens hem trobat grans crisis, no s'han fet públiques grans crisis de govern, menys potser una mica ahir, i tampoc crec que fos massa crisi al final per com es va resoldre tot, però bé, segur que ha de ser complicat, jo crec, per Esquerra Republicana el fet d'aquest paper una mica més, bueno, una mica no, més secundari que en el govern passat, en el qual també aquell govern es va configurar, no?, per deien fer fora Convergència després de més de 30 anys de governs a la ciutat, no? Per tant, ara continuar el govern, però fer-ho des d'aquest punt no ha de ser fàcil.
Sí, més que res perquè al seu costat hi ha un altre de Junts. O sea, los regidores que están en los distritos, al costat té un altre de Junts. Quan le plantean la qüestió, l'altre diu, para qué. O sea, ja és un any només, no sé, més endavant ja mirarem a veure com el pròxim curs com comença, o com jo, espere que acaben les festes, eh?
Sí, exacte.
Que continuem demanant aquel xiringuito aquel nostre para hacer las caramelles, digo las caramelles, la gitana.
Sí.
El envelat. Ah,
sí,
de terra.
Com li diem? El pavelló sense parquet.
El pavelló sense parquet.
Sí, com ho veus tu, Toni, aquest govern entre Esquerra i Junts? També creus que està incòmode, Esquerra, o una mica, o no?
A veure, ser soci minoritari, en general, no estàs còmode mai, ni Esquerra ni cap partit, eh? Jo crec que Esquerra el que fa entrar a govern també és comprometre's a intentar mantenir moltes de les polítiques que venien del mandat passat i donar-li doncs, una pinzellada més social a un govern doncs, que prioritàriament, pel que és el programa electoral de Junts, doncs, no ho faria, no passa res. O sigui, també moltes vegades m'heu sentit a dir, en un país normal, no sé que passessin coses estranyes, Junts i Esquerra no governarien mai junts. L'únic que, com no som un país normal, doncs no tenim un estat propi, per tant, hi ha moltes reivindicacions creuades, i, no? Doncs passen aquestes coses. Però Esquerra, al final, es compromet a mantenir una part del seu programa i de les seves polítiques, i això també és un acte de valentia. Moltes vegades és més còmode quedar-te a l'oposició. Qui res no fa, res no és guerra. Esperar el desgast de l'altre i el dia que sigui la teva oportunitat tornar a intentar fer un sorpàs, no? Per tant, jo crec que ens falta també cultura del pacte. Segurament molta més a l'estat espanyol en general que a Catalunya, perquè es veu moltes vegades el pacte com una renúncia, no? I com una derrota, no? Arribar a un acord, cedir per acabar sumant, des de molts punts es veu com una derrota, i és una cosa que no puc entendre, però malauradament es veu molt així, no? I després passa l'altra cosa, el fet de que tu cedeixis, i evidentment si tu tens el resultat que tens i pots aportar un 40% del teu programa electoral perquè no tens la majoria absoluta, doncs clar, aquest 60 restant que no pots aportar, ja està vist per tota l'oposició i per molta part de la població com, mira, ja s'estan menjant gripaus. Bueno, al final és l'equilibri, no? De dir, tu et quedes a casa, et quedes a la trinxera i aportaràs un 0% del teu programa electoral. Et mulles, t'arremangues i treballes, aportaràs un percentatge, esperem que sigui el percentatge més feliç possible i que la ciutat se'n beneficiï, no? Però
un 25, un 30, més... que està bé.
No ho sé, però ja et dic, més enllà de la incomoditat, és evident, governar incomoda perquè no pots satisfer-ho tot, has de cedir i acceptar que l'altre té la majoria i que, per tant, prioritzarà les seves polítiques o en part dels programes i, per tant, bueno, és buscar aquests equilibris.
Mira, Mar, la verdad es que yo creo que en ambos partidos hay muchísimo talento, talento y ganas de hacer las cosas, pero como en los gobiernos se gestionan como las empresas, entonces es cierto que en una empresa tú tienes que, yo desde que te levantas estás negociando, entonces sí que es verdad que la cultura como apuntas de los pactos y la cultura de llegar a acuerdos, pues parecen derrotas, y no es así, es que te hace más fuerte, realmente cuando tú consigues ceder, porque tú cedes y luego para luego otros que también se acuerden y vean que tienen que ceder en otra parte, pero es que al final no hay que pensar en clave de política, o sea, de las líneas de trabajo de nuestras políticas, sino hay que pensar en clave de la ciudadanía. Cuando tú pones en el centro a los ciudadanos, las cosas realmente funcionan. Es como las empresas, cuando pones en el centro a las personas, es cuando realmente se desarrollan bien las cosas. Por lo tanto, sí que es verdad que hay incomodidades y se notan en algunos aspectos, y está, lo habéis puesto en manifiesto en la mesa, pero yo creo que hay que dejarles tiempo, ellos tienen que hablar, se tienen que trabajar, también se tienen que conocer, no es lo mismo haber estado 4 años en la oposición y ahora, y sí que es cierto que ellos tienen que esa parte social que tiene Esquerra, por mucha parte social que también tenga Junts, no la tiene tan desarrollada o tan priorizada, mejor dicho. Entonces, quizás es ahí donde chocan en según qué cosas y tienen que volver otra vez a trabajar. Pero claro, los ciudadanos no podemos esperar. Es que nos falta tiempo. Es que faltan cosas y recursos.
Faltan cosas, y la primera que está a la llista, perquè últimament no parem de parlar, és la Mirada, aquesta escola que fa ja 8 anys que està en mòduls, barracons, també coneguts, i que l'any que ve començarà el 6è, els nens que van començar a P3 en aquesta escola, i que només que fan que haver-hi picabaralles polítiques i entrebancs també administratius i jurídics. Ahir un nou sotrac en el camí per aquesta construcció d'aquesta escola. S'han ajornat els punts a l'ordre del dia del ple d'ahir, que havien de propiciar aquests canvis urbanístics perquè el centre s'establís a uns terrenys ara a la Guinardera. La proposta que el govern havia presentat, a més, donava per enterrada també l'opció de fer l'escola al parc del bosc de Volpelleres, després que el ple d'aquest dilluns comencés també 30 minuts tard, com ara explicava també el Juan, durant els quals s'han reunit els socis de govern. L'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aquest tema es trasllada a la sessió de juliol, que és el 15 de juliol, per buscar el màxim consens possible. Cosa positiva, perquè necessiten parlar-ho més. Perfecte. De fet, el ple de juny arribava amb aquesta incògnita de si Junts i Esquerra votarien en bloc, votarien per separats, perquè Junts defensa treure la mirada del bosc, Esquerra veu bé començar a permutar i a fer el que calgui a la Guinardera, però sense deixar de banda poder construir el bosc si al final també els tribunals ho permeten. Van també posicionar-se tots els partits, si us sembla. Escoltarem part d'aquests partits polítics. Primer el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, que és qui porta les negociacions, i la resposta també del portaveu del PP, Álvaro Benejam.
És que és hora de prendre una decisió. Avui no l'hem pres, certament, perquè creiem que potser hem d'encara fer un pas més i fer un últim intent de veure si hi ha una mica més de consens. Per tant, com per nosaltres, no és un drama ni una cosa ni l'altra, i tampoc és un drama l'Avinguda de la Clota, perquè creiem que també és una ubicació possible. D'aquí fins que això es torni a valorar en un ple municipal, ens prendrem el temps que sigui necessari per debatre-ho i decidir nosaltres mateixos.
I ens fixem també amb el que deia la portaveu del PSC, Elena Vila.
Demagògia, autoritarisme i males pràctiques polítiques, desgraciadament, són protagonistes en temes tan importants per Sant Cugat. I sí, senyor Puigneró, l'escola pública de la Mirada ha de ser una prioritat. Ja ho veuríem si estiguéssim parlant d'una escola privada. Potser les coses haguessin canviat.
I enfadades les famílies, va parlar-ne el membre de l'AFA, en Josep de la Puente.
No podem obviar que intentar desprogramar la ubicació actual de l'escola, d'amagat, amb falsa urgència, ocultant informació i sense cercar consensos, és un acte, sota els nostres ulls, deplorable. Tot plegat, recordem-ho, per segons vostès, treure incerteses a l'escola, però alhora iniciant un procés de requalificació. Cal preguntar-se, doncs, què farien quan algú denunciés aquesta ubicació, com han fet alguns veïns amb el parc?
Ja ho senten, divergència d'opinions, malestar i un mes més, la mirada sense consens. Com valoreu també el fet primer de que s'hagi posposat el mes de juliol i aquesta voluntat de consens i diàleg? Juan, comencem per tu ara.
Sí, bueno, mira, ara quan estaven dient que no havia transparència i això, mi me recordava lo que estava dient abans con lo de la segona residència, no? Perquè sempre se nos ha amagat, no ha posat un cartell allà que és pública, i perquè se nos està amagant que vingui el ple de condicions per incidir nosaltres com a part interessada en aquest aspecte. Jo penso, i que tampoc se l'havia dit als partits, perquè ja ahir també se li va dir que oiga, que no tenim comunicació d'això. Penso que no se pot caer, el govern de la ciutat no pot caer en aquest. Si volem avançar, hi ha que ser contra els partits. I aunque sea la oposició, parlar. Bueno, si ara, si de cara al mes de juliol la cosa queda bé, s'arregla, bueno, perfecte. Però bueno, jo soy partidari de que l'escola La Mirada continuï on està. Aún sí que està programada ara en el bosc. Jo penso que és, no sé si és el 0,1% del terreny del bosc. O sea, que no li passa res al bosc. I tenim una escola de qualitat i per a lo que va ser creada i el lloc aquest, no?
Això està aturat, de totes maneres. S'ha de veure el recorregut.
Sí, el recorregut. Bé, però ara, traspassar tot això, ara, crear, passar-la a la Guinardera. Això, el lloc de la Guinardera és verd. El parc és verd. Uh-huh. Ara hay que posar-lo com a equipament. Y lo que hay de equipament de la Mirada, pues ya lo en ver. La tramitación de tot aquest problema nos porta, no sé, o sea, si fijan en lo que porten d'un any, dos anys,
nou anys amb escolarització, però portem
i luego projectat. i luego portar, bueno, tot lo que comporta. Jo crec que s'està perdent molt temps, no? Acabaran la carrera alguns nanos, però que hay, no. I seguiran en barracons.
Diu que sí, la Mònica.
Sí, no, és que no, però sí, gent ja de marear la perdiu, ahí a l'escola i pum, i ara ja a los ecologistas ja li dic, oi, a los ecologistas hi ha molts temes que defensar, no aquest 0,1% del bosc de Bupallera. Hi ha molts temes en aquest país que los ecologistas podrien defensar, i molt bé.
Mònica.
Bueno, yo creo que la educación tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno. Es así. Entonces, no solamente es el tema de la educación, es un tema de equipamientos, es un tema qué imagen, ¿no? Se quedan los niños cuando están en barracones, o cómo, pese a todo el esfuerzo que el profesorado haga o todo el esfuerzo que los padres hagan, al final tú estás discriminado realmente comparativamente con otros compañeros tuyos y aun con todo, ole las familias. familias que siguen apostando por esa educación que se le está dando en esta escuela. Por lo tanto, yo creo que me parece totalmente, absolutamente vergonzoso que no se haya resuelto ya con tiempo y además con un consenso importantísimo. Entonces, para mí, creo que, con todos mis respetos, anterior gobierno, este y el que venga, porque creo que vendrá otro y aún estaremos, como dice Juan, en la misma situación. La educación es una prioridad, siempre. Y las instalaciones son una prioridad. Nos llenamos la boca que San Cugat es un espacio y una ciudad maravillosa para trabajar, para vivir, para educar a nuestros hijos con educación y escuelas de calidad. Y es verdad, porque la escuela pública de aquí de San Cugat tiene una calidad buenísima. Pero, ostras, no sé yo si esto realmente, si fuera algo privado, si ya se hubiera resuelto, porque quizás se hubieran puesto encima de la mesa muchísimos millones y entonces se hubiera resuelto de otra manera. Y yo creo que en la educación no se puede resolver a golpe talonario. Es mi opinión, ¿eh?
Y algunos padres, no sé, creo que era la AFA que decía que hay muchos lobbies aquí a raíz de la dotación.
Si ho diuen,
s'ha algo,
de... Algo hay que escuchar, tendrá. Es que hay que escuchar a todos, ¿no?
Tendrá algo allá por ahí.
A veure, benvinguda sigui la retirada d'ahir, malgrat que això, bueno, doncs ens anem a 4 setmanes més enllà, però si és sincera la retirada, perquè al final ahir vam patir, no fins a, bueno, no fins a l'últim minut, no? Fins 30 minuts més tard d'haver de començar el ple, patíem de què passaria, si hauria trencadissa o no trencadissa, si hauria majoria per aprovar aquell ple, aquell punt o no, perquè tampoc estava molt garantit. Retirada, bé, no hi ha trencadissa, s'intenta cercar el consens, és imprescindible el consens, perquè si això se'n va més enllà d'aquest mandat no podem tornar enrere, o sigui, ja per favor que hi hagi, diguéssim, un acord de la majoria de forces polítiques, perquè passi el que passi, hi hagi el govern que hi hagi, això ja tiri endavant, hi hagi un consens per tirar endavant, no pot ser, fins on hem arribat. I en tot cas, ara hi ha opinió personal, no s'ha de desprogramar el Bosc. O sigui, no podem desprogramar una de les opcions, per mi, i amb perdó per tots els ecologistes, més possible que tenim sobre la taula. O sigui, que busquem un pla B, em sembla perfecte, és imprescindible, calen plans B i C's, però no desprogramem una de les opcions que potser, malgrat tot, acabarà sent la més ràpida. Depèn de com s'acabin de desencallar tots els temes que estan damunt de la taula i dels tribunals. I per altra banda, estem parlant d'una escola en el Bosc de Volpelleres, el barri de Volpelleres, un barri que no sé si tots els que estan en contra de l'escola saben que aquells blocs de pisos no van néixer per generació espontània. No sé si sabien com era aquell paisatge, com eren aquells terrenys, com eren aquells camps, no ho deuen saber. En tot cas, estem parlant de posar una escola de primària en una part molt petita del bosc, on a part del bosc quedarà integrat dins de l'escola i altra part de l'arbrat es trasllada en el terreny original on havia d'anar a l'escola. Per tant, no ho sé, em sembla que hi ha temes molt més greus i en aquest mateix municipi de contaminació, d'agressions al medi natural, etc, etc, que fer una escola al Bosc de Volpelleres. Em sembla lamentable que aquests nens i nenes doncs no, bueno, acabaran la seva escolaritat l'any vinent sense tenir una escola de referència i que quan caminin pel barri, si poden quedar-se a viure quan siguin grans, no podran dir allò de mira, aquesta era la meva escola.
Pau.
A veure, jo divendres la Fa de la Mirada va engegar una campanya per demanar la que no es desprogramés el bosc. Quan la setmana passada ja va començar tot el run-run de que el govern portaria els tràmits, no, per iniciar la construcció de la Guinardera, l'AFA ja va sortir i va dir, bueno, celebrem, no?, que hi hagi, que es comenci amb aquesta via de la Guinardera, però si us plau no desprogramem el bosc. Crec que va ser ahir, sí, ahir va ser abans del ple, l'AFA va publicar un estudi on apuntava que a Sant Cugat hi havia més de 20 parcel·les on es podria agafar aquells usos d'aquelles parcel·les per intercanviar-los amb els de la Guinardera i així no s'hagués de desprogramar el bosc, com diu el Toni. A mi em sap greu perquè potser aixafo una mica la guitarra, però ahir després del ple vam poder parlar amb el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró i li vam preguntar sobre aquest tema, li vam preguntar que com veuria la possibilitat de sí, tirem endavant el tema de la Guinardera, però deixem l'opció del bosc per si cauen aquestes sentències i es pot construir, doncs poder iniciar allà el projecte. I Puigneró va dir que això no tenia cap sentit, que seria fer invents urbanístics i que si l'espai que hi ha al bosc és l'adient per traslladar-lo a la Guinardera, doncs que ho farien així. Per tant, jo crec que ens anem a un...
Això és el consens.
Que... Sí. Acords.
Exacte.
Personalment, jo crec que Junts ahir estava molt per la labor de tirar-ho ja endavant. I fins i tot ho reconeix el mateix partit que va ser Esquerra qui va demanar de, si us plau, ajornar-ho per donar-se aquest mes de marge i trobar un consens més ampli. Que a la vegada diré, per les intervencions de la resta de l'oposició, jo crec que molts estaven oberts a el juliol tirar endavant amb la proposta de la Guinardera.
De Junts, sí, desprogramant ja.
Sí, perquè escoltes a la CUP, als comuns, menys al PSC, també el PP, fins i tot Vox, de dir, bueno, gràcies per aquest mes on podem acabar-ho de valorar més, però és veritat que s'ha de prendre una decisió.
Per tant, podem trobar-nos en un escenari el juliol que Junts pacti amb PP i Vox, per exemple.
No, i fins i tot jo crec que i amb Esquerra també. Jo crec
desprogramant.
Que, jo crec que sí. Jo crec que sí.
I serà un d'aquests gripaus que parlava el Toni, que es veuen des de fora, que s'haurà menjat Esquerra o no? Clar, perquè...
Bueno, depèn, no? Vull dir, si l'objectiu és que tinguem l'escola ràpid, doncs serà un pseudogripau, no ho sé. Jo, en tot cas, crec que cal un altre tarannà i una altra manera de fer les coses. O sigui, quan dic que no desprogramaria el bosc, jo, la meva opinió no és que s'hagi de fer allò 100% al bosc, sí, perquè sí. No, si l'opció Guinardera és més ràpida, té més consensos, bueno, doncs escolta, Guinardera, no sóc urbanista, per tant, no... Vaig llegir l'informe aquest de divendres que em van enviar l'enllaç i el vaig trobar bastant ben fet i bastant coherent, no? I coneixent una mica el sol de Sant Cugat, crec que els de l'AFA tenen raó. Jo no perdria l'opció del bosc, sincerament, és que no em costa entendre que es vulgui perdre aquesta opció.
A mi el que me preocupa d'aquest govern és el que acaba de dir el Pau ara, que després el Puigneró va dir no, és que sí o sí anirà a la Guinardera. Bé, és que sentar a la taula, jo no hi era, estaven els meus companys que de la Junta de Pensionistes, el que la van dir, li va dir, bueno, perquè no, nosaltres no estem d'acord que tiene que ser pública. I arriba un moment que José María diu, ha sido lo que hay, si no, no hi ha residència. Vull dir que les dues coses, no, se hace porque se hace.
Com ja l'única opció que hi ha.
És l'única opció que hi ha.
I la Guinardera és la millor opció? És una escola, la Guinardera és una zona que no queda propera tampoc a un espai on es pugui arribar...
Clar, és que hay que pensar en cómo los niños tienen que acceder, porque no todos los niños los llevan sus papás o las personas que los cuidan a los sitios, entonces, y a los colegios. Por lo tanto, hay que pensar en cómo se... pueden llegar, qué manera es accesible para llegar, si es cómodo o no es cómodo, cómo serán las frecuencias de los autobuses, porque claro que tengas a un niño allí tirado una hora o media hora si se le escapa el autobús para volver, o tendrán que hacer transfers, es decir, todo eso implica una inversión también importante, es que hay que pensar en toda la movilidad y luego todo adecuarlo, que es una obra faraónica también, la adecuación. Entonces, si estamos como estamos económicamente, pensemos bien, com fem les coses.
Jo la Guinardera, bueno, veieu que sóc molt, molt poc favorable,
No, de
veritat. Sincerament, ostres, jo que m'agrada mirar-me els mapes i intentar localitzar bé les coses, quan em van... Bueno, em vaig assabentar d'aquesta opció, jo, de veritat, i a més com a pare de dues criatures, què voleu que us digui? No és la millor ubicació. És evident, no està lluny del barri.
No, del barri, però el barri és molt gran.
Bueno, arribar-hi no és allò d'una facilitat extrema, no? Llavors, no ho sé, jo intentaria, com deia, mantenir el bosc i buscar altres opcions, i per buscar-me, a buscar amics, jo estudiaria la possibilitat de Can Canyameres.
Hola, otro melón.
Bueno, és una masia que tenim allà, amb un terreny d'equipaments. Bueno, ja sé que hi ha un projecte diferent, però si l'escola és una urgència, potser també podria passar per davant.
És que sempre tiene que ser una urgència, l'educació.
Jo ja està, posats a buscar-me en
amics. I el tema de la mobilitat, com lo tenim? O sea, que el tema de la mobilitat, con los problemas que tenim, con el transporte, con la MB, ya...
Però on està ara la mirada amb l'Olivera al costat, crea un problema de mobilitat greu al barri de Volpellera.
Sí.
És un autèntic caos als matins.
Sí.
Si us passeu a dos quarts de nou del matí, fins a les nou, fins ben bé, De fet, és una de les opcions, que era aquell aparcament que hi ha al costat de l'Olivera, que l'escola, de fet, es va descartar perquè la direcció de l'escola es va negar...
Perquè... Però, i realment era l'opció més ràpida, perquè és un sòl que ja està qualificat com d'equipaments, i tornant al que va dir el tenent d'alcaldia Puigneró, és una ubicació on es podria començar a construir demà. Però sí que és veritat que, com dius, Marc, no? Ja va rebre la negativa total per part de la direcció i de l'AFA.
Bueno, la mobilitat està tota a Sant Cugat, a tots els barris i a tots. I fins que no s'acabe el contencioso con l'AMB, no sacarem nada adelante. I això trigarà anys encara todavía. No ho sé, a lo millor se posen d'acord ràpid, no? Però bueno, és un tema que tenia que ja estar, que ja t'han resolt i no està resolt.
Jo crec que el tema de la mobilitat fins a la Guinardera, o sigui, amb cotxe, segurament és fàcil, a part allà hi ha molt espai
podríem
crear un pàrquing enorme, però t'obliguen amb cotxe.
Sí.
Vull dir, no m'imagino anant, o sigui, sí, caminant, però no, potser no és el però, camí més...
La gent del barri sí, Bolpalleres està a tocar això de la Guinardera.
Però entre el centre mèdic que hi ha, empreses, etc., tu quan passes per aquests carrers per on ha d'anar a l'escola...
El centre mèdic és Echevarne, no? Hi ha un edifici d'Echevarne...
Sí, després hi ha l'Àptima una mica més amunt, tot allò... Sí. No hi ha places d'aparcament quan passes per allà, si aneu a l'estació d'inspeccions tècniques, la ITV,
sí.
No hi ha places d'aparcament lliures.
El regidor, Toni, a la roda de premsa del ple, va explicar que, a part de construir l'escola, també hi hauria com tota una sèrie d'altres actuacions, i una seria fer un pàrquing.
Perquè queda tocada el que és el camp de rugbi, atletisme, això queda tocada.
Sí.
Que una de les altres coses que queixaven que estava a tocar de l'autopista, que realment no es veu gaire bé l'autopista perquè està tot ple d'arbres, però realment hi ha l'autopista allà.
Però
també el bosc de Bolpalleres està a tocar l'autopista.
Però és que anem malament. Si plantegem una escola i hem de plantejar un gran aparcament, si no anem bé, sincerament, no ho sé, això d'anar amb els nens, nenes a l'escola agafats de la mà i pel carrer i tenir-la a pocs minuts de casa... Jo crec que no té preu. Llavors, si ja plantegem l'escola i un gran aparcament, fem-nos-ho mirar, amb els temps que corren.
Tardava una hora en llegar al Nicol, una hora,
Sí,
con dos autobuses.
Però sí, però segurament no és lo desitjable. No,
clar que no.
Clar, ja, sí, tots hem trigat més o menys per anar a estudiar, però, ostres, jo quan surto de casa i en 8 minuts estic a la porta de l'escola...
Sí.
El curs passat ja van haver escoles que van portar la bicicleta, no? Fent campanya, va portar allà con los naros con la bicicleta, allà... O sigui, això una cosa estaria bé, però bueno, jo penso que no és el lloc adequat.
Un cop es decideix...
Ara això ho tenen que dir los pares.
Sí, no, l'AFA no veu malament la Guinardera, el que veu malament és desprogramar el bosc de Bolpalleres, si és que no veuen malament tenir una alternativa i que sigui aquella l'alternativa. O sigui que no és el problema, el problema és si deixes ja enrere l'opció del bosc, perquè el problema és que quan arribi la sentència del bosc potser ja has començat a posar la primera pedra. Clar,
és aquest que... és el tema, o sigui, fins quan durarà aquesta judicialització.
Ahí vamos.
És que, a part, vull dir, hi ha molts altres processos. No? Recordo ara que ADENC i la resta de grups ecologistes també havien fet al·legacions al pla director metropolità de l'àrea metropolitana per intentar protegir el bosc. Vull dir, ja veurem, no?, quan acaba tot aquest procés.
I pregunto, aquest procés no es pot aturar, és a dir, ara ja s'ha començat, però algú pot fer marxa enrere en aquesta judicialització? És a dir, hi ha negociació possible per qui ja ha posat?
I jo no sé si els ecologistes ara poden dir, mira, no, ho deixo estar...
Ara ja potser està més avançat.
Sí, la veritat és que no ho sé.
Complicat, molt complicat.
I tampoc veig que ho facin.
No, interès.
No crec que perdin res. Vull dir, ja els hi va bé, no? Vull dir, el que és la seva voluntat, no sé per què l'haurien... A canvi de què l'haurien de retirar? Pues entenc que si pensessin, no, en els nens i intentar-los, no sé, tocar la fibra de...
Mira, que estem parlant d'una escola, torno a dir,
Sí.
No és allò, un pavelló que mira, el pots ubicar en un altre lloc, ja s'entén que t'has de desplaçar fins a aquell centre esportiu, etcètera, O, què sé, o una deixalleria.
Sí.
O una planta de compostatge, no, és una escola,
O el pavelló sense parquet.
Lo que decía yo antes, la educación es que tiene que estar en el centro. Sempre.
Veurem com evoluciona, veurem el 15 de juliol què passa amb aquesta escola La Mirada i amb aquest punt ara d'inflexió també dins el govern. Hem de deixar aquí la tertúlia. Ens han acompanyat Mònica Blasco, Juan Merino, Toni Ramon i Pau Vázquez. Moltíssimes gràcies a tots quatre per aquests minuts de ràdio i de tertúlia i que tingueu molt bon dia.